Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
El Mercè et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Mercè. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals. Les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut... T'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats dos quarts de nou del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats dos quarts de nou del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa. dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts un dia més al Tot anirà bé de Ràdio Estel, en aquest dijous de cels tapats, però amb un horitzó que ningú no ens pot treure. Demà ja és divendres. De moment, però, estem a 21 d'octubre i ens posem a caminar en un viatge de 3 hores, en el que, com sempre, d'entrada ens dedicarem a analitzar una realitat que avui ens arriba amb molts fronts als que atendre. Noms dels dies, doncs, noms del dia, volia dir, doncs uns quants. Avui ens haurem de referir, per exemple, a la consellera Teresa Jordà, és la consellera d'Acció Climàtica, perquè avui ens hem referit al nou decret d'energies renovables del que avui ha parlat ella. Resulta evident com de mica en mica aquesta és una qüestió que s'obre camí dins l'agenda de les coses importants. Una bona mostra d'això és que només en l'últim any i mig s'han presentat a Catalunya prop de 600 projectes relacionats amb les energies renovables. Dia també, d'altra banda, que ens obliga a mirar un cop més cap a Badalona, on ja és una realitat l'acord al que han arribat els 5 partits que formen l'oposició i, per tant, sembla ja cosa feta, la moció de censura a l'actual alcalde Xavier García Albiol i que el seu substitut al càrrec serà el socialista Rubén Guijarro. Però la bona notícia del dia avui ens arriba des de l'àmbit econòmic. No són poques les persones que reclamen el fet que Barcelona torni a ser un referent a nivell internacional que permeti l'arribada d'inversions per part de les empreses. Doncs bé, avui hem conegut que l'empresa PepsiCo ha escollit aquesta ciutat per situar el seu hub digital mundial, que suposarà una inversió de 70 milions d'euros en un gran laboratori de tècnics altament qualificats encarregats de la transició digital del grup a tot el món. Aquest fet suposarà la creació de 400 llocs de treball en els propers 3 anys. De fet, teníem previst començar el nostre programa saludant avui el CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí. Sembla que no és possible aquesta comunicació en aquest moment, però en qualsevol cas estava pensant que demà divendres, com sempre, ens dediquem a analitzar àmpliament les últimes tendències econòmiques amb el nostre referent dins d'aquest sector, que és el professor Gonzalo Bernardos, podrem parlar àmpliament d'aquesta qüestió. És molt interessant, perquè estem parlant d'inversions a la ciutat des de l'àmbit de la tecnologia, de l'àmbit de la digitalització. Per tant, segurament aquí hi ha molt camí a fer i molt camí del que podem parlar. En qualsevol cas, ja els dic ara que des d'ara i fins a les 6 de la tarda passaran moltes coses al Tot anirà bé de Ràdio Estel, coses que avancem ja al sumari del nostre programa. Que, com sempre, ens porta la Núria Ros. Què tal, Núria? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què passa avui?
Doncs avui a les 4 agafa un protagonisme les dones i l'esport. Una relació des de fa dècades complicada. Amb el pas dels anys i gràcies a un esforç i lluita constant, els murs poc a poc s'han anat enderrocant. Tot i això, encara existeix una clara desigualtat, una eterna carrera a les portes d'una nova llei de l'esport que podria ser decisiva per un futur amb igualtat. Per això avui en parlarem i ho farem amb la Isabel Pérez, que és la secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i 3 dones més deixen dir-te que treballen dia a dia per aconseguir el canvi. A partir de 4:45 ens visita el savi del dia, el filòsof Antonio Fornés, que avui ens convida a reflexionar sobre la importància d'estar a gust a les nostres feines. Tot això en un dia on la secció Bany de Ficcions apropa la cultura. Avui parlarem amb l'actriu catalana Assumpta Serna, premiada amb el Venus d'Honor al Badalona Film Festival, i també amb l'escriptora i coach Meritxell García, que ens presentarà el seu conte A les seves sabates, un conte que parla de l'empatia i la importància de connectar uns amb els altres. Hoy desperté y todo se cubrió de fuego. I ja per encarar l'última mitja hora escoltarem la història d'en Vic Guiera, un jove que fa poc ho va perdre tot sota la lava del volcà de La Palma i que en comptes de rendir-se ha llançat la cançó Per a La Palma, que ara l'estem escoltant i que està dedicada a tots els afectats. I també tindrem uns minuts per descobrir nous indrets amb el nostre guia Diego Gómez, que avui ens convida a saborir el modernisme de la ciutat de Reus i la Fira de Santa Úrsula de Valls. Sempre està present.
Dime por qué esta desgracia entre tanta gente. Quizás el COVID no
ha fet declaracions realment interessants, Vic Llera, no? Ha dit que ho ha perdut tot, que ha perdut les joies, que ha perdut la casa, que ho ha perdut tot. Però que tot això són coses materials i es poden recuperar i que, per tant, el que toca ara és posar-hi un somriure a la vida i intentar recuperar l'optimisme. És tal el desastre del que estem parlant a diari aquí al nostre programa, que estan vivint allà a La Palma, que hem entès que era absolutament imprescindible saludar-lo avui i mostrar la nostra solidaritat també amb aquest home, no?, que està intentant, doncs això, portar positivitat a una cosa a la que és realment molt complicat ser positius. Les 3 i 10 minuts són positius ara perquè tenim ja amb nosaltres l'Olma Giró. Hola, Olma, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I això significa que fem un cop d'ull al més destacat d'aquest 21 d'octubre de 2021. Per on obrim avui el tema, Olma?
Avui, evidentment, l'obrim a Badalona. I és que Badalona està a un últim pas de fer fora de Xavier García Albiol de l'alcaldia. Tots els partits de l'oposició, menys el PSC, ja han signat aquesta moció de censura per fer-ho possible. Demà es preveu que ho facin els socialistes, que avui no s'han sumat a la fotografia conjunta. Recordem que, si res no canvia, en les properes hores s'activarà la maquinària perquè el socialista Rubén Guijarro sigui el nou alcalde de la ciutat. Però hi ha un problema. I és que els partits de l'oposició, que són els que han promogut aquesta moció de censura, Guanyem i PSC, sí que s'han posat d'acord per aquesta moció de censura, però no per formar un govern en coalició. De fet, les discrepàncies entre ells ja van donar-se fa un any i mig quan no es van posar d'acord, i això el que va provocar és que el Albiol es fes amb l'alcaldia de la quarta ciutat més gran de Catalunya, Badalona. Però és que què més ha passat a Badalona? Doncs que a tot això, Xavier García Albiol, a través del seu compte de Twitter, ha tret a la llum una enquesta que apuntava que li otorgaria la majoria absoluta en uns hipotètics comissos. Però és que atenció, perquè el treball de camp d'aquesta enquesta es va fer el passat mes de maig, molt abans, evidentment, que esclatés tot el cas dels papers de Pandora que vinculen directament el líder popular amb una societat a Belize, que és un paradís fiscal a l'Amèrica Central. Així que no sé fins a quin punt aquests resultats de l'enquesta els podríem donar per bons o no.
No ho sabrem.
Continuem amb més notícies, perquè avui, i no per bona, però hem de parlar, sí o sí, de les dades de la pandèmia, perquè després d'un temps on la velocitat de transmissió es mantenia per sota de l'1, ara ja porta uns dies passant. De fet, en les últimes hores ha pujat 6 centèsimes i ara se situa en 1,08. També el risc de rebrot ha crescut en les últimes hores i ha crescut 2 punts, ara és a 47. Això sí, el Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats i 6 crítics menys a les unitats de cures intensives. I ara, Toni, et porto una notícia, si més no curiosa.
A veure.
A veure, agafa't-hi fort, eh? Perquè els Mossos d'Esquadra van intervenir a principis d'octubre, atenció, 750.000 ampolles de vi a l'empresa vitivinícola Reserva de la Tierra a les Borges del Camp. Els agents creuen que cada any distribuïen, també atenció, entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi fraudulentes, perquè hi van trobar més de 3 milions de distintius de garantia falsos de les denominacions d'origen Montsant, Terra Alta i Priorat.
Déu-n'hi-do, sí que és curiosa.
És curiosa, no?
I etílica.
I etílica. I acabem amb una que no és ni tan curiosa ni tan etílica, acabem amb esports. Vinga. Perquè el Barça acaba de blindar Ansu Fati fins al 2027. El club i el jugador han escenificat, no?, aquest migdia l'acord amb un acte a l'auditori del Camp Nou. I si us pregunteu què suposa, no?, aquest blindatge, doncs bàsicament és que el club que vulgui fer-se amb el jugador haurà de pagar 1.000 milions d'euros, que aviat són dits. És la mateixa clàusula que té Pedri i la que també vol posar al Barça les futures promeses de l'equip.
No li aniria malament, 1.000 milions d'euros. Estic pensant al Futbol Club Barcelona, sí, sí. Tal com està, eh? Olma, haurem de començar a fer la porra del cap de setmana, eh? Saps qui hi ha el clàssic aquest cap de setmana?
Sí, parlo d'esports, però no m'agrada gaire l'esport, ja, sincerament.
Ho acabem de veure, ho acabem de veure. Olma Giró, moltes gràcies.
Gràcies.
Ara, un minut per arribar a un quart de quatre. Encara no se'n parla massa del clàssic en els digitals, però sí que hi ha altres històries a les que, com sempre, s'ha fixat la Núria Ros. En quines coses, Núria?
Doncs mira, avui començo parlant de porcs senglars. Per què? Doncs precisament perquè s'estan convertint en un malson pels veïns de la part alta de Barcelona. Aquests animals, que poden arribar a pesar més de 100 quilos, cada vegada baixen més avall i han perdut la por a remoure escombraries, travessar carrers o remenar jardins. A Pedralbes, l'Ajuntament està provant d'apartar-los amb un filat elèctric per impedir que entrin a les zones enjardinades i, de fet, al voltant de la Creu de Pedralbes estan fent una prova pilota amb aquest sistema. Què passa, però? Que la terra remoguda de demostra que algun exemplar ha desafiat el voltatge i possiblement s'ha enrampat. I ara el que falta saber és que en els pròxims mesos es valorarà si s'han d'instal·lar més tanques elèctriques en altres punts de la ciutat que reuneix unes condicions similars per evitar doncs, que arribin els porcs senglars.
Algun que altre ens surt coneixem. Que
de la provoca... Shakira.
Sí, bueno, i de Quino i Shakira, també, efectivament. Què més coses?
Doncs què més t'explico? Doncs que ha tancat un dels bars musicals més coneguts de Gràcia, ha tancat les seves portes definitivament i per sempre. Així ho destaca avui la plataforma digital Tot Barcelona i explica que és un local que rebia el nom Alfa i tenia ni més ni menys que 29 anys d'història. La sala Alfa havia acollit concerts cada setmana i per allà havien passat artistes molt reconeguts, com per exemple la Rosalía, però no només hi sonava música, sinó que també acollia xerrades científiques. Un espai que, com et deia, obria cada dia les seves portes per acollir la cultura i que, com t'acabo de dir, després de gairebé 3 dècades abaixa la persiana per sempre més.
I com ho acabem?
Doncs ja per acabar, males notícies pels fans de Celine Dion. Perquè ha comunicat que cancela els seus pròxims concerts que tenia previstos a la ciutat de Las Vegas. Ho ha explicat en un comunicat que ha fet pública a la seva pàgina oficial, en el que especifica que pateix espasmes musculars persistents que li impedeixen desenvolupar el seu treball. La nota afegeix que el seu equip mèdic continua avaluant-la i tractant-la, però que tot i això, els símptomes que està experimentant li impedeixen participar en els assajos. Per això, com et deia, ha hagut de cancel·lar els concerts previstos del 5 al 20 de novembre d'aquest any i del 19, alerta, de gener al 5 de febrer de l'any vinent.
Doncs males notícies pels fans, però males notícies sobretot per la pròpia Celine Dion.
Exacte. Des d'aquí li desitgem una ràpida recuperació.
Si algú se la troba, que li digui, perquè és prou probable que ens escolti, no? Gràcies, Núria, fins d'aquí una estona.
Gràcies
a tu. Ara passa un minut d'un quart de quatre. És el moment de fer una pausa. Quan tornem de la pausa, doncs obrirem la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui amb Alai Chinchaustegui i Ignacio Rigau. De seguida, tornem en un instant.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 4. Efectivament, fins a les 6, aquí a Ràdio Estel... Tot anirà bé. Step out into the dawn. You pray till the lights come on. És el moment d'obrir la nostra tertúlia. En aquest dia, que és dijous, com dèiem, el dijous sempre té aquella cosa bona que una l'horitzó proper... Diu el divendres, no? I això està molt bé. Alaïts, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Alaïts Inxaustegui, que és psicòloga infantil i és investigadora. Sí. I com deia que estava una mica nerviosa, ho puc explicar, no?
Ho vaig explicar.
Perquè és la seva primera tertúlia a la vida.
Sí, sí, primera pública. Tertúlia, exacte.
La primera tertúlia pública.
Sí, de bar moltes, de bar moltes.
Aquestes són, molt, són les que d'alguna manera alimenten, no?, després les altres, no? Ignacio Rigau, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. La teva no és la primera.
No, no és la primera, però ens portarem bé perquè la meva futura esposa també és psicòloga infantil.
Ah, molt bé. I és investigadora, també?
No. Ella és de trinxera.
Ah, molt bé, molt bé. Bé, tenim molts temes al damunt la taula, moltes històries a les que ens podem referir. A mi m'agradaria començar per una notícia que m'he trobat avui a La Vanguardia i la veritat és que, tal i com estan les coses, tal i com estem pendents tots del tema de la llum i de més, assistir a aquest titular, l'alimentació i el comerç anuncien pujades de preus com a conseqüència de tot aquest seguit de factors, doncs això, llum, el tema del transport, etc. Ostres, és una notícia que... impressiona una miqueta, no? Alaïts, no sé si vols començar tu.
Sí. Bueno, perdona, el deixo començar.
Comença tu, Ignacio. Vinga.
Sí, justament el que ens deien aquest matí les patronals és que aquesta espiral de pujada de preus pot preocupar, però ens ha de preocupar en la seva justa mesura, no? Perquè hi ha certs productes que no es veuran directament afectats. Per exemple, justament la patronal que deia és que els productes de proximitat i ell, com a exemple, posava en concret les botifarres, no pujaran, no estan afectades dins d'aquest escassesa mundial de subministraments, de xips, de transports, etc.
Per sort, les botifarres no estan afectades per la manca de xips, no, diríem?
Exacte. I jo crec que s'ha de prendre aquestes notícies que poden espantar amb la seva justa mesura. I si hem de reduir una mica el consum simplement perquè no hi ha oferta, doncs serà el millor.
És una mica el que dèiem l'altre dia, ja, no? Gent que es vol comprar un cotxe i s'ha d'esperar perquè no hi ha cotxes, gent que es vol comprar una moto i s'ha d'esperar perquè no hi ha motos, i ara algunes veus apunten ja al Black Friday. A veure què és el que passa amb el Black Friday, no?
Sí, bueno, jo crec que són petits signes, no, de la crisi climàtica que estem vivint. Llavors, bueno, al final arribarem a un punt, no, que els recursos són limitats. Llavors, jo crec que són les primeres senyals, no, de que, bueno, no les primeres ni molt menys, no, però que les comencem a notar el dia a dia del que s'està costant, no? Llavors, bueno, crec que és molt important i que li hem de donar la importància que té i prendre, bueno, pues actuacions bastant directes i immediates.
En qualsevol cas, sembla que tothom mira la Xina, no? A veure si es recupera la Xina, torna a obrir les portes i més enllà de que efectivament les polítiques siguin les de mirar demà passat, hi ha molta gent preocupada en l'avui, no?
Clar. El que hem de tenir en compte, per exemple, quan parlem d'alimentació, avui dia, i no és per discrepar, però avui dia, produïm tant menjar com per alimentar tot el món, a tot el món, dues vegades i mitja.
Ja.
Per exemple, així que l'alimentació no serà tant el problema com, per exemple, el transport. El transport amb bucs, no? Per mar.
Els containers, no?
Els containers, exacte. Els containers sí que es veuran i estan greument afectats per aquesta escassesa i per aquest canvi brutal de l'oferta, que hem passat d'estar tots tancats a aquesta eufòria econòmica de vull comprar tot, tinc uns estalvis captius que vull justament dedicar-los al meu oci, al meu gaudi, i aquest descompassament només s'ha d'esperar perquè torni a la normalitat, crec jo.
Vols dir alguna cosa?
Sí, bueno, contestar una mica el que ha dit, no? Quan parla de la producció alimentària, no? Que en tindríem per alimentar dues vegades la població, llavors potser ens hem de preguntar quina sobreproducció estem fent, no? I quin és el tipus de producció que volem fer. Llavors, sabent que tenim uns recursos limitats, si nosaltres estem produint... Bueno, primer de tot, aquí arriba aquesta producció, però bueno, jo crec que ja seria un altre tema. Si estem sobreproduint o no, no, en funció del que disposem, no? També.
En fi, veurem cap a on va parar tot això. Demà en parlarem al respecte. Tenim molts temes econòmics al damunt la taula. Avui hem començat parlant amb aquest anunci de PepsiCo d'instal·lar la seva seu a la ciutat de Barcelona. D'aquí una estona parlarem de la manifestació que hi haurà aquesta tarda. Crec que una cosa i l'altra tenen a veure, perquè efectivament són tot un seguit d'entitats que s'han unit per dir que Barcelona ha de recuperar pistonada. És un resum molt breu. Després en parlarem amb el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jané, una de les associacions que formen part d'aquest Barcelona és imparable, perquè ells el que diuen és que Barcelona ha de tornar a ser un referent a nivell internacional. Bé, el fet que PepsiCo segurament escolli Barcelona, una mica això ja ho és. Però en parlem després, si us sembla, perquè avui hem obert els informatius d'aquesta casa parlant de Badalona, parlant de Xavier García Albiol, de la moció de censura que sembla ja pràcticament una cosa feta. Aquest matí s'han posat d'acord tots els grups de l'oposició, tret del Partit Socialista, que encara no ha signat, però es fa difícil pensar que no s'hi posin d'acord els socialistes, sobretot perquè, en principi, el nou alcalde seria el socialista Rubén Guijarro. No sé com esteu vivint tota aquesta història, vosaltres. Què us està semblant, Ignacio?
Doncs jo sóc molt de la doctrina americana, que quan es parla d'impeachments, que ve a ser una moció de censura, ho fien tot a les urnes. És a dir, ja serà el propi poble, els propis electors, els que decidiran si sancionar o no la conducta d'un càrrec electe, en aquest cas l'alcalde. Perquè hem de tenir en compte una cosa, que és que, tot i que les explicacions que dona el senyor Albiol doncs poden convèncer més o menys, no ha estat condemnat. I a Espanya tenim una llarga tradició de condemnar política o mediàticament a gent que al cap i a la fi no havia fet tantes coses. Per mi el cas més greu que hem viscut és el de Màxim Huertas, que simplement per una discrepància amb Hisenda va haver de dimitir, quan era una discrepància perfectament legítima, portada als tribunals, que simplement no va resultar al seu favor. Jo crec que no ens hauríem de precipitar en aquestes, en aquests judicis tan ràpids i en aquests judicis polítics tan ràpids.
Què penses, Aleix?
Doncs jo sí que penso que hi ha d'haver alguna penalització, no? Quan surt un nom així en un cas tan important, no?, que arrastrem de tant de temps, entenc que sí que hi ha d'haver una reacció i que les reaccions són immediates, llavors entenc que els altres partits, no?, tinguin alguna cosa a dir i que en aquest cas decideixin fer...
Però és veritat una cosa, eh? Jo això, més enllà de, ara el cas concret, de Sergi García Albiol, el tema de la presumpció d'innocència, de què serveix? És a dir, perquè tu dius una cosa que comparteix moltíssima gent, eh?, que en el moment en què surt un nom, doncs això ja ha de representar alguna cosa, però així és fals. Si, m'entens? És a dir, no hi hauria d'haver algun tipus de comprovació d'allò, perquè si no és molt injust, no? Li passi qui li passi, eh?
Per suposat. Però jo crec que el concepte de presumpció d'innocència té un punt... Bueno, és molt perillós, no? Perquè sí que és veritat que tothom té un dret, no?, abans de ser jutjat, però bueno, entenc que tampoc és que surti arrel d'un tuit que no estigui corroborat, no? Vull dir que en aquest cas, parlant d'aquest cas, entenc que són unes dades que, bueno, que han sortit, no?, i que el nom hi era en algun lloc. Per tant, bueno, no entenc que sigui una acusació sense fonament, no?
Ja. Tens alguna cosa a dir, Ignacio?
Bé, la presumpció d'innocència no és que sigui perillosa, és que justament ens protegeix del perill d'una acusació sense fonament. En aquest cas, insisteixo, no se li han obert diligències al senyor Albiol, no està condemnat, estem parlant d'unes informacions periodístiques que podrien haver prescrit, i jo crec que, justament el que deies, Toni, és important saber mesurar l'importància de les coses. En el cas de l'anterior alcalde, crec que es deia el senyor Pastor, de Badalona, teníem un atestat policial i poc menys que ell ho va reconèixer. Però aquí, que és molt més complicat, i especialment quan s'involucren, que aquí a Espanya també som molt de col·locar el San Benito, que es diu, en relació amb les infraccions fiscals o amb els il·lícits fiscals, que són molt complexos de valorar, jo crec que hauria de parlar o la justícia, en el seu cas, o bé la pròpia Hisenda, com a mínim. Però la llei fiscal és molt complicada com per estar jutjant pel boc gros a qualsevol persona que té un encontronazo amb Hisenda. Crec jo.
No ho sé, vols dir alguna cosa més, Alaïts? No? Bé, doncs passem plana i ens fixem amb altres històries que l'actualitat del dia ens porta, no? Arnaldo Otegi és un nom que el tenim aquests dies al damunt la taula amb motiu d'aquests 10 anys de l'anunci de la banda terrorista ETA d'abandonar les armes. Arnaldo Otegi ha negat que plantegi que es deixin en llibertat els presos per recolzar els pressupostos generals de l'Estat i defensa la sinceritat de la seva declaració del dilluns. Saben que Arnaldo Otegi ha estat molt utilitzat en les últimes hores, sobretot a la sessió de control al govern socialista a Madrid, i aquest estira i arronsa entre populars i socialistes, no? O entre oposició i govern de l'Estat. Com esteu veient tota aquesta història, Lights?
A veure, jo al final penso que el que ha fet Arnaldo Otegi és un apropament, no? O sigui, el que volem nosaltres és que hi hagi una convivència, no? Que pugui haver un apropament en aquest conflicte que portem de tants anys, no? Amb tant de patiment i tot el que veig associat en aquest procés. Per tant, jo crec que ell ha fet un apropament que això suposa un pas endavant, no? Llavors, si nosaltres ens centrem a les petites coses, no, ha dit això, ha dit l'altre, bueno, és que al final potser és trencar un pont, no? I ell ens està proposant de construir un pont per fer un apropament, i el que ens dediquen a fer, no, des de l'oposició o altres partits, és trencar aquest pont. Llavors, bueno, ens hem de plantejar què és el que volem, no? Seguir construint i apropar-nos i poder, ni que sigui que m'invi una mica aquest conflicte, o què? O volem seguir avivant, no?
Ignacio.
A veure, el que s'ha de tenir en compte és que Otegi, en primer lloc, no condemna les accions d'ETA, que, en el fons, ell assumeix que ve a ser hereu d'ETA, i no només hereu, sinó que va ser part implicada i condemnat per ser part de l'ETA. No qüestiona que tinguessin uns motius completament erronis per utilitzar la violència. No qüestiona, tampoc, si hi havia una justificació per utilitzar la violència amb fins polítics. Només diu que lamenta el dolor causat a les víctimes, que és una millora respecte a l'última vegada que va declarar, que va dir que lamentava si havia causat més més dolor del necessari, com volem dir que hi havia una part de dolor necessari o hi havia una part de violència legítima, cosa que a mi em sembla que no és acceptable. No és acceptable en un marc democràtic i no és acceptable ni tan sols a un nivell moral. D'aquí que el govern d'Espanya, que sembla que dona versions contradictòries. Primer diu que és un apropament, després diu que no pactarà res amb Otegi, després Otegi reconeix que aquest pacte pot suposar també un pacte també pels pressupostos a canvi del retorn de certs presos d'ETA. Tot això és, si la Raiz ho vol mencionar com una espècie d'apropament, a mi em sembla un bai més que un apropament que al cap i a la fi no va a l'arrel de l'assumpte, que és, era il·legítima la violència d'ETA? Era il·legítima. Era immoral la violència d'ETA? La resposta és sí. I això ha de ser el pressupost per qualsevol apropament, tendiment de ponts o el que vulguem.
Per suposat que s'ha de condemnar la violència i en cap moment ho estic justificant ni defensant, però crec que també hem d'entendre en quin moment neix ETA, no? En tot el seu context, què va passar, en quin moment, o sigui, tota l'evolució. Llavors, si nosaltres ens centrem únicament en castigar, no?, el que estan dient ara, que per suposat que nosaltres estem en contra de la violència, això per suposat, però sí que és veritat que potser ens hem de plantejar com va arribar aquest conflicte, o sigui, per què va néixer aquest conflicte i va arribar en aquest punt, no? Potser hauríem d'anar, exacte com has dit tu, a l'arrel del problema. Per què vam arribar a aquests extrems? Per què la gent va decidir agafar una lluita armada, no? Doncs potser ens hem de centrar en això i en pensant què estem escoltant, no?
Però pots respondre aquella pregunta? Aquesta pregunta? Per què es va arribar a la lluita armada? Pots respondre?
No puc respondre segurament amb un sol argument, no? Crec que és una reflexió que ens hem de fer totes.
És una reflexió que, justament, si posem el focus en l'evolució d'ETA, veurem que la majoria de víctimes van ser dins de l'era democràtica d'Espanya, del procés democràtic... De l'Espanya democràtica. Només va haver-hi 100 morts abans que ETA, abans del 1978. Morts que podien estar... explicats sota la lluita antifeixista o antifranquista. Val. Jo no ho admeto, però val. Però a partir d'aquí, totes les víctimes que eren civils o eren cossos i forces de seguretat de l'Estat, no es pot entendre, que és el que tu demanes, enteniment, no es pot entendre que es recorrés a la violència, especialment sota una causa política que era la independència del País Basc.
Sí, jo entendre perquè s'ha arribat a fer això, no entendre perquè es fes això, eh? Vull dir, jo entendre perquè s'ha arribat a aquest punt, no que jo comparteixi que es faci ni que pensi que sigui la manera, ni molt menys, eh?
En fi, 3:15. A les 7 de la tarda hi ha una manifestació a la ciutat de Barcelona. Barcelona és imparable, és un moviment que hem conegut fa pocs dies, que està format per tot un seguit d'associacions molt transversals, no? Perquè estem veient que hi ha el Gremi d'Hotels, hem vist que hi ha diferents associacions esportives, en fi, no sabem molt bé d'on ha sortit tot això, ara ho preguntarem i no sabem ben bé qui són en realitat aquestes persones, però sí que diuen que ha arribat el moment de fer una sacsejada a la ciutat, que la ciutat ha de tornar a recuperar doncs aquest punt de referència internacional i diuen que no van anticolau, que no són anticolaus, i també s'han desvinculat d'alguna manera de Junts per Catalunya, que són algunes de les coses que s'havien dit a les últimes hores. No, no sé qui us està semblant tot això, vosaltres. No sé quina opinió teniu, Ignacio.
Jo crec que no hi ha generació espontània a la política. Jo, òbviament, obeeix a un clam popular fins i tot transversal, que reclama que Barcelona torni a ser referent, torni a donar empenta, però també vull saber, o voldria saber, quines forces poden estar vinculades a aquest moviment. Perquè si el destí últim de Barcelona és imparable és concórrer a unes eleccions, doncs necessitem més que un clam ben comprensible i compartit per mi mateix, per exemple, que és que vull que Barcelona sigui millor. A partir d'aquí, què més? Si és un moviment polític o té pretensió de ser un moviment polític, que evidentment a qualsevol moviment polític en els seus primers estadis mai reconeixerà que vol presentar-se unes eleccions, jo vull saber-ho, jo vull saber més. Ara bé, dit això, jo crec que el que passa, i en moments com Barcelona és imparable, el que ens fan recordar és que nosaltres no som la terra promesa. Nosaltres, Barcelona, no és com és o com ha estat gràcies a que estem beneïts o perquè som una raça privilegiada. No, és perquè necessitem esforç, necessitem política i necessitem gestors públics. I jo crec que l'era Colau ha estat nefasta en aquest sentit.
Aleix.
Doncs mira, jo amb aquest moviment, la veritat que el vaig descobrir perquè veia pels carrers cartells, no? I deia, què és això? Què és això? Amb un punt de què semblava, no?, de la campanya, no?, l'estètica de la campanya de Junts, per si, bueno, total, que no. Em sembla un moviment que parla com molt genèric, no?, que sembla una mica buit de contingut, perquè, no?, fareix com, bueno, volem la justícia social, bueno, què vol dir això, no?, o com es pot entendre. Sí que és veritat que tot el que sigui participació ciutadana per queixar-se, no?, de polítiques que no els hi semblen bé, em sembla molt bé, i ho animo ara a veure aquest moviment que a darrere, a veure què hi ha, no?, i quines forces hi ha, i comparteixo aquesta idea amb l'Ignacio també de, bueno, saber clarament què hi ha darrere d'això. Bueno, estic una mica a l'expectativa perquè sembla, bueno, que pot ser un moviment bastant neoliberal, no? Que diguem.
Doncs anem a fer una cosa, anem a alimentar una mica el coneixement sobre qui és aquest moviment, qui són, què fa, qui hi ha al darrere. Et convido que posis els auriculars. Gabriel Jané, què tal? Bona tarda, senyor Jané.
Sí, hola, bona tarda a tothom.
El Gabriel Jané és el president de Barcelona Oberta, una de les entitats que efectivament formen part d'aquest Barcelona és imparable. Ha escoltat vostè el que es plantejaven els dos contertulians que tenim avui al nostre estudi. Què és Barcelona és imparable? Qui al darrere?
Miri, jo li puc dir qui hi ha al davant. No li puc dir qui hi ha al darrere perquè... O sí que li puc dir que no hi ha ningú al darrere. Al davant hi ha pues, més de 100 entitats, gairebé hi ha 200, que senzillament ens uneix un denominador comú, que és la necessitat de tornar a situar la ciutat en un esquema il·lusionant i en una ciutat en positiu i amb ganes, sobretot, d'activar a la societat civil perquè participin d'aquest debat, perquè hi ha molta part de la societat civil que en aquest moment està desencissada i que s'ho miren tot de perfil i cal que la societat civil torni a reactivar-se i sobretot per fer un crit d'alerta a la classe política, tant a la que està dirigint el propi consistori com a la pròpia oposició perquè prenguin un paper més actiu amb aquesta necessitat de dinamitzar i de tornar a recuperar la il·lusió de tots els ciutadans i de tots els barcelonins.
Perquè des del seu punt de vista, ni govern ni oposició, parlo de l'Ajuntament de Barcelona, estan a l'alçada en aquests moments?
En aquest moment s'ha demostrat que no, perquè si fos així no sortiria un moviment d'aquesta naturalesa. Si diguéssim, tinguéssim una oposició suficientment frontal i clara com per marcar un lideratge alternatiu al que hi ha en aquest moment, doncs la societat civil no buscaria un clam generalitzat. Prova que aquest clam no té una resposta política darrere és que, com bé s'ha dit aquí, acaba sent molt poc concret des d'un punt de vista de polítiques, perquè no pretenem fer política. I, en definitiva, és un clam d'una confluència d'actors de la societat civil molt diversos, molt dispars, amb ideologies molt diferents. En absolut ho identifico, com es deia aquí, amb sectors neoliberals, sinó molt, molt obert, molt transversal, i que tampoc és un moviment que es plantegi fer propostes col·lectives, perquè no ens pronunciem ni si ha d'haver-hi aeroport, ni si n'hi ha d'haver-hi, ni si ha d'haver-hi museus, o si no n'hi ha d'haver-hi, sinó aquesta necessitat de reactivar la ciutat en positiu. Però no entrem en dinàmiques específiques de cada una de les entitats, perquè ja n'hi ha moltes, n'hi ha 200, i cadascú té les seves propostes concretes per fer-hi en el consistori, i creiem que és legítim que tothom actuï des de la seva perspectiva, uns des del món del comerç, com és el meu cas, uns altres des del món de la cultura, un altre des del món més cívic o més veïnal, i en definitiva cadascú té les seves pròpies reivindicacions necessàries com per tornar a reil·lusionar i tornar a que la ciutat torni a bategar com ho ha fet sempre, amb un paper molt destacat de la societat civil.
Dit d'una altra manera, avisen que han de millorar les coses, però no diuen de quina manera.
No, perquè no ens correspon, perquè nosaltres no som dirigents polítics i no podem entrar en el terreny polític de les coses concretes, eh? Per això està l'oposició, per això estan els polítics i per això ells han de fer les propostes específiques que considerin.
Mm-hmm. No són actors polítics i no ho seran, tampoc, vull dir. Perquè això s'està parlant molt, no?, la possibilitat de que vostès s'acabin presentant a les eleccions.
En absolut. Ja li he dit que a darrere no hi ha ningú, no hi ha cap organització política i no hi ha cap voluntat de participar del món polític. Sinó, senzillament, d'aquesta voluntat, com deia, reil·lusionar i, sobretot, de que bona part dels actors civils d'aquesta societat siguin escoltats en molts temes, com per exemple la problemàtica que estem patint de la mobilitat, que en el cas concret del món del comerç doncs afecta d'una manera molt directa i s'estan duent a terme tota una sèrie de mesures totalment d'esquenes a una part afectada i que, lògicament, vol participar d'una manera activa i proactiva amb el que significa pues, aquesta ciutat molt més sostenible, molt més amable amb la vialitat i amb la capacitat doncs, de que tots puguem integrar-nos dintre d'un nou model en el que no exclou ningú, com creiem que en aquest moment s'està fent.
Hem començat avui el programa, senyor Jané, amb una informació que ens ha agradat molt, no? Que la multinacional PepsiCo ha decidit instal·lar a la ciutat de Barcelona, de fet, a les rodalies de la ciutat de Barcelona, el que serà el seu hub digital a nivell mundial, que donarà feina a 400 persones en els propers 3 anys, no? Estem parlant de realment una infraestructura interessantíssima, no? No creu que de mica en mica, segons va passar tota aquesta etapa fosca que ens ha tocat viure també, amb com està baixant de to l'enfrontament polític que hem tingut a casa nostra amb els últims anys, no creu que de mica en mica Barcelona ja de per si s'està tornant a situar en un cert escenari internacional?
Gràcies a iniciatives com aquesta i gràcies a la voluntat de la societat civil de que així sigui, però no perquè hi hagi un acompanyament fàcil ni amable des del punt de vista institucional i públic, i això és una cosa clarament constatada i vista durant tot aquest període, i podem posar molts exemples pues, que s'ha frenat molta capacitat per poder atraure, hi ha molta limitació d'usos en el propi 22@, en la pròpia Ciutat Vella, i en definitiva estem molt instal·lats des del punt de vista de l'administració en una política del no. I malgrat això passen aquestes coses, que també li haig de dir que aquesta notícia ha sortit avui, aquí sembla que sigui una notícia que contrarresti, però que per part de PepsiCo també ho han desmentit, han dit que de moment encara no havien pres una decisió respecte a aquest tema. Vull dir que en qualsevol cas benvinguda sigui si és així, sense cap mena de dubte, però...
No ho han desmentit, han dit que no feien declaracions de moment, que és diferent. No ho han desmentit. Han dit que, de moment, com la cosa encara no estava del tot feta, no volien fer declaracions. Però dir, no, això no és veritat, això no ho han dit. Estic veient una cosa, senyor Jané, ho acabo de veure. És un comunicat que ha fet l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. És un tuit en el que es diu: hem sol·licitat no formar part de les entitats adherides al manifest de Barcelona és imparable, després de tenir més... Li juro que ho acabo de veure, això. Després de tenir més informació sobre la plataforma i reflexionar internament sobre el nostre recolzament. Què li sembla?
Que és molt legítim. Creiem que hi ha una societat civil molt àmplia, molt diversa, i que tothom és lliure de fer el que consideri. No podem circumscriure més que dintre d'aquest context. Faltaria més. No pretenem ser una organització posseïdora de l'absoluta veritat, i és molt legítim que hi hagi entitats que no hi vulguin participar. Sense cap mena de dubte, el que nosaltres hem de posar en valor són les que sí que han participat, aquesta gran transversalitat, al sortir-nos de que això pugui ser un moviment provocat per lobbies o per determinats interessos, perquè no respon a això, respon senzillament a aquest clam de la ciutadania en positiu, il·lusionant. Crec que el propi missatge és suficientment contundent. Barcelona és imparable, i això realment és el que volem posar de manifest i el que volem que ens il·lusioni a tots, des de dintre o des de fora, però que en definitiva ens situem dintre d'aquest paràmetre, d'aquest parany que realment és el que és encascador per la ciutat.
Molt bé, senyor Jané, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Faltaria més a vostès.
Gràcies, passi bé, bona tarda. És Gabriel Jané, que a banda de ser portaveu en aquest cas de Barcelona és imparable, actua també com a president de Barcelona Oberta, que és una de les principals organitzacions de consumidors, de comerciants de la ciutat, aquell comerç que té més a veure amb el turisme, per entendre'ns, no? Què us ha semblat tot el que hem escoltat?
Bueno, sí, realment, una mica segueixo amb la mateixa línia, de que al final no sé quina informació ens estan donant, no? Al final, que crec, quan és algo tan genèric, vols englobar, entenc que és un moviment que vol englobar molta gent, però al final són les coses concretes, no?, les que ens fan divergir, també. Llavors, crec que potser hauríem de saber una mica més en què es posicionen en diferents aspectes. A tot això, que no hi ha forces polítiques a darrere, doncs, si ens ho diuen i es presenten així, doncs, ens ho creurem, no?
Digues, Ignacio.
Doncs jo em crec el senyor Jané. Jo me'l crec. I si de veritat vol ser un moviment aglutinador de la societat civil, jo crec que un problema que hi ha hagut a Barcelona i a Catalunya en general és que la societat civil sempre ha anat de la mà o ha intentat convèncer el poder polític. La meva sensació, i això és un... Vull dir, està molt estudiat, és des de temps de Tocqueville, passant per Muñoz Molina fa molt poquet, no?, en un llibre que es diu Informe d'Espanya, que el que ens ve a dir és que part d'una societat sana, una societat pròspera, és una societat civil vibrant. I és una societat civil que justament s'enfoca cap a la pròpia societat civil. Jo sóc membre de dos think tanks aquí de Barcelona, que justament el que fan no és intentar convèncer el poder polític, és cert que col·laboren amb polítics, sinó el que busquen és convèncer la societat. I amb un debat plural, fluid, amb un debat ric, és justament, i des de cadascun dels fronts, des del comerç, el turisme, passant per les entitats esportives, fins a l'ecologisme, això el que ha de fer és generar un electorat informat que justament exigeixi, com fa el senyor Jané amb molta... molt adequadament, exigeixi a l'oposició i al govern que justament facin coses que obeeixin allò que la societat els està demanant. Per això jo crec que potser una manifestació que s'enfoca cap al poder no és el millor, perquè hi ha un cert consens que Barcelona podria estar millor del que està. El que necessitem també és trencar fins i tot una cosa que ha estat bastant pròpia de l'Ajuntament de la Colau, trencar aquesta connivència entre les diferents parts, les diferents partícules de la societat civil amb el poder polític. Perquè fins i tot la pròpia oposició, que també és, no, és subjecte passiu, no?, d'aquestes reclamacions de Barcelona és imparable, també col·labora molt. Fa poc, a l'última tertúlia que vaig estar-hi, l'Arnau Vives, el que deia és si Esquerra Republicana i el govern de Colau treballen i arriben a acords en moltíssimes coses. Per tant, de facto, tampoc hi ha oposició. I de facto, tampoc hi ha una societat civil crítica amb l'Ajuntament.
Aleix, vols afegir alguna cosa o canviem de tema?
Sí que m'agradaria afegir que realment sí que penso que està molt bé que la societat es pugui moure, no? O sigui, perquè sí que hi ha un punt que a vegades tinc la sensació que la política és pels polítics, no? I que al final, una de les frases que ell ha dit, no fem política, sí que és fer política, no? Que al final la política és de totes, i la política és des de reciclar, no?, fins a militar en un partit polític, però que hi ha una franja molt àmplia. Llavors, tot el que sigui poder despertar aquesta part, no?, en els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, em sembla que està bé. Em sembla que està bé que sentim que la política és nostra i que hi tenim coses a dir si no ens agrada. Això també em sembla que està bé. L'únic que, ho repeteixo, hem de saber, en un moviment tan gran que estem englobant.
Aquest matí ha estat el programa del Pol Marçà, Toni Comín. Ha instat al Tribunal de Luxemburg que l'estat de dret que es planteja a Polònia sigui el mateix que Espanya. Ha dit que és una realitat que el silenci d'Europa davant del que fa Espanya estigui minvant les bases del sistema europeu. Són declaracions que ha fet aquest matí a casa nostra, després del que... tenim el tall, veritat? Anem a recordar-lo.
El Tribunal de Luxemburg, en dos casos, s'està enfrontant a un problema que té a veure amb l'estat de dret. És en aquest sentit que nosaltres insistim que la rotunditat amb què les institucions europees s'han plantejat defensar l'estat de dret a Polònia ha de ser exactament la mateixa amb què es plantegin defensar l'estat de dret a Espanya. Mm-hmm.
Toni Comín, prèviament, havia comparat Polònia i Espanya dins el Parlament Europeu. El va replicar el parlamentari de Ciutadans, Luis Garicano, qui va assegurar que encara no s'ha adonat, estic llegint ara literalment les paraules de Garicano, diu, encara no s'han adonat que el que està en joc a Polònia és l'estat de dret, i això és el que vostès van trencar a Catalunya quan governaven. Això, l'estat de dret, la capacitat d'una societat per conviure, és fonamental i és el que està en joc a Polònia. Tenim tota la informació damunt la taula. Com veieu tot aquest assumpte?
Bé, a mi em fa moltíssima gràcia que sigui Toni Comín el que justament faci lletjos, no?, a Polònia, quan va ser la llei de transitorietat jurídica, la Constitució de facto, no?, o la llei que havia d'aprovar-se el 6 i 7 de setembre i que havia de ser la porta a la nova República Catalana, quan era molt més invasiva amb el poder judicial que el que és la llei polaca actualment. Era una llei que justament el que deia és que era el poder executiu, ja no un Parlament més o menys controlat per un partit de govern, no, era el poder executiu qui designava els jutges i jutgesses i magistrats d'un futur Tribunal Suprem català. Jo crec que a Toni Comín se li poden fer molts retrets, però el més important és que de totes les remilgos democràtics ell no compleix ni un. Ell sempre intenta donar lliçons. A part, és molt graciós perquè li van fer una entrevista, no fa tant, el 2017 a Onda Cero, i ell sempre deia, no, qui incomplir la Constitució és Espanya, qui ha fet no sé què és Espanya, per què? I ell responia, jo soy politólogo, com per tota, no? Sic pro ratione voluntas, no? Per tota raó, la meva opinió. I jo crec que Toni Comín avui dia és un agent polític que està completament desautoritzat i que cuanto menos lo escuchemos, mejor.
Alaitz.
Mira, jo la veritat que no hi entenc massa de dret, no estic massa posada en el tema, però bueno, crec que sí que està clar que les institucions europees les sento com molt allunyades, no, de la població civil, i que moltes vegades només responen a uns interessos bueno, sovint econòmics, no? Llavors, bueno, aquesta sensació de bueno, que al final estem en això i què estan fent, no? És que no sé, com que ho sento molt allunyat, tot aquest conflicte, i com que a vegades em costa, no, seguir-ho, i sento que sóc una persona que, bueno, més o menys està passant en l'actualitat, però, bueno, tot aquest procés, no, amb Toni Comín que diu això, i, bueno, que ho sento com una mica allunyat de mi.
El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha reclamat aquest dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti el Consell Europeu, d'avui i també de demà, per impulsar l'extradició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Encara cueja aquest tema i encara cuejarà durant bastant de temps, sembla, no, Ignacio?
Sí, sembla que sí. A part, és un tema que és... tota la tramitació d'aquest tema és molt penosa, perquè cada cop que un estat membre de la Unió Europea, sobre base jurídica, es decideix no extraditar, que és el que hem vist fins ara, a Carles Puigdemont, hem de sentir-nos que la justícia espanyola és una vergonya, la justícia espanyola se li ha passat la mà per la cara, cosa que, com jo sempre defenso des de la meva professió, que és, per alguna cosa sóc advocat, defenso que no s'hauria de fer aquesta lectura. Les lectures del sistema judicial han de ser judicials, han de ser jurídiques, però no massa polítiques. El fet que el líder de l'oposició demani un esforç de mediació, un esforç de diplomàcia comunitària i fins i tot un esforç legislatiu per reformar l'euroordre perquè hi hagi veritable confiança entre estats membres, em sembla fins a cert punt bastant lògic.
Alaitz.
Bueno, sincerament, bueno, una mica, el que seguia la línia bueno, que aquest tema no el domino molt, però bueno, sí que al final penso, bueno, que el que és fort és que arribem a aquest punt, no?, i que des d'Espanya es demani el de sempre, no?, que a través de la fiscalia, bueno, l'extradició, bueno, crec que ens hauríem de plantejar com és que hem arribat, bueno, el de sempre, no?, una mica, com és que hem arribat a aquesta situació i que al final, bueno, potser el fort és com està actuant Espanya, no?, en aquest moment.
No, però fixa't que tenim com una fragmentació d'aquest front que tu podries perfilar com a polític o que estaves perfilant com a polític, no? Què pot fer Espanya o deixar de fer? I el fet és que el govern espanyol, manque me pese, perquè jo no estic d'acord amb això, però el govern espanyol ha aconseguit un cert diàleg amb una part dels líders independentistes que es van quedar, que van quedar-se a Catalunya, que van enfrontar les seves responsabilitats penals, que van ser indultats després i que ara formen part de tot un moviment que se suposa que està dialogant amb l'Estat, insisteixo, manca me pese, però tenim, per altra banda, els mal anomenats exiliats que han decidit no fer front a tot això. Vull dir, jo crec que sota, i no vull sonar massa dur, però sota tot aquest moviment o tot aquest passeig europeu que s'ha fet a Carles Puigdemont, hi ha, en el fons, un nucli de covardia. De covardia, especialment comparat amb altres persones que van fer el mateix i que es van quedar aquí i van enfrontar les seves responsabilitats.
Bueno, no sé si tant de covardia o al final és que confia poc, no?, en tot el sistema judicial espanyol. Llavors, no sé fins a quin punt serà justa la justícia, no? Llavors, no sé si és tant de covardia, perquè també, no?, estar a l'exili em sembla molt fort, i ja personalment, no?, portant a un nivell personal la seva família, les seves amistats. Vull dir, és una decisió que precisament no em sembla de covardia.
Justament, si alguna persona té desconfiança en el sistema judicial espanyol, que es vegi el judici l'1 d'octubre, perquè és una classe de dret processal penal de manual. I a part, el jutge Marchena va ser, el magistrat Marchena, va ser especialment curós, especialment garantista, i podem veure, perquè està tot gravat, com els drets dels encausats van ser respectats, com totes les parts van poder dir la seva o no dir res, que també hi havia parts simplement que no volien declarar, com les diferents parts i les diferents acusacions i defenses podien exhibir els seus arguments, com tot el procediment va ser perfectament garantista. Vull dir, si no hi ha confiança, no és tant un problema del sistema judicial espanyol com del Carles Puigdemont.
Bueno, personalment no tinc cap... vull dir, defensar Carles Puigdemont com a persona... Bueno, vull dir, com a polític, no... bueno, que segurament no el votaria, no? Vull dir-te. Però sí que el que penso és que no, al final tot el sistema judicial no em sembla que hagi sigut imparcial precisament amb tot aquest procés, no? Llavors, crec que s'ha vist clarament què hi pesava, no? I quins eren els seus criteris. Llavors sí que em sembla mínim, el que menys, no? Que poder desconfiar de tot el sistema judicial.
Estem a 6 minuts de les 4 en punt de la tarda. En aquest programa ens agrada molt mirar a fora, ja ho saben, no? I portar a l'antena de Ràdio Estel el que són els arguments de la gent, allò que quan entren al taxi, quan arriben al bar, quan, no ho sé, entren a la perruqueria, per exemple, doncs arriben parlant, no? Avui, de fet, anem a la perruqueria. Perruqueria Pujolar ens acompanya avui la Iolanda. Hola, Iolanda, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va la cosa avui? Molta feina o no?
Bueno, avui no tanta ja. Amb aquest dia...
Clar, no, convida poc, no? Sempre ho he pensat, que els dies que plou, la gent va menys a la perruqueria, no?
Sí, la gent sí.
Bueno.
No ens agrada tant.
I és veritat. Escolta'm, explica'm coses. De què parlava la gent avui quan arribava?
Pues mira, avui hem fet una formació de L'Oreal i hem estat tot el dia una mica més dintre del sector. I aquesta tarda, doncs mira, la gent parla molt del canvi d'hora de la setmana que ve, de que ja tenim una mica de ganes d'hivern,
sí,
fresqueta, i que se'n vagi la calor.
Jo, mira, deixa'm que et digui que estic totalment d'acord. Jo no sé, això que va a persones, però jo estic totalment d'acord. Molt bé, o sigui, canvi d'hora... I que arribi el fred.
I que arribi el fred.
Perfecte.
Tal qual.
Doncs moltes gràcies, Iolanda.
Gràcies, molt bona tarda.
Fins d'aquí una estona. Bona tarda. Teniu ganes que arribi el fred o no, vosaltres?
Sí, la veritat és que sí. Sí, perquè, a part, el fred porta també abrics llargs i porta també a bufandes, tot això, que a mi m'encanta.
A tu t'agraden els abrics i les bufandes. És un home molt elegant, sí, home, que us expliqui. És molt elegant, no?
Bueno, faig el que puc, però gràcies.
No, molt bé, molt bé. I tu què dius?
Jo no tinc gaire ganes que arribi el fred, la veritat. Jo encara estic amb el xip d'estiu, imagina't. Sí que...
No, està molt bé. Escolta'm, avui, amb el nostre filòsof de capçalera, l'Antonio Fornés, d'aquí a 35 minuts, aproximadament, parlarem d'un tema que és absoluta actualitat, però que no surt tant als diaris, si més no a la primera pàgina. Sí que parlem molt últimament de la feina i parlem molt de com tot el tema de la pandèmia ha canviat la nostra manera de treballar i com ara efectivament estem molt més a casa i com es combina una cosa amb l'altra. Avui l'Antonio Fornés ens planteja justament filosofia i feina i si ara som més lliures o no amb el tema de la feina. No em digueu que no és interessant el tema. Què us sembla a vosaltres? No,
és apassionant. És apassionant perquè, a part, ataca justament un concepte que és molt difícil de definir, com és la llibertat. A mi el fet d'haver de concórrer per sobreviure a un mercat laboral em fa més o menys lliure, i el fet de jo poder oferir lliurement els meus serveis, els meus productes, per després tenir un retorn em fa més o menys lliure. A mi la veritat és que em sembla molt interessant i, de fet, no tinc resposta per aquesta classe de temes.
Tu què dius?
Mira, jo crec que per una banda sí que ens fa més lliures, no? En el sentit de que podem ser una mica més flexibles, mm-hmm, no? I que al final, bueno, pots treballar des del lloc que tu vulguis treballar, no? Amb tot això del treball. Però per altra banda, menys lliures perquè sembla que hem d'estar més disponibles, no? A tota hora estàs disponible, no? És l'hora que te'n vas a esmorzar, que estàs fent el cafè amb les companyes de feina, i és el teu temps lliure, que queda més clar, no? Mm-hmm. En aquí, bueno, potser ens fa una mica menys lliures. Sí.
L'altre dia, per cert, va sortir una cosa molt bona, perquè clar, tot el debat és si un treballa a casa o si treballa directament a la feina, i va sortir una informació que deia, no, a la gent jove, sobretot, no li agrada ni una cosa ni l'altra. En realitat, els agrada treballar al bar. Que jo no sé si ho heu fet, però és realment molt agradable treballar al bar, no?
Sí, et dona un aire així com intel·lectual, no? Fas veure que estàs...
No, ja no de cara a la galeria, sinó a tu mateix, no? El fet d'estar en un lloc és agradable, que normalment potser ho tens més relacionat amb l'oci, estàs treballant molt... Però no tens aquella sensació de... No ho sé, jo crec que fins i tot pot ser bona de cara a la productivitat, això, eh? És la meva sensació.
A mi la veritat és que com acostumo a treballar amb equips molt intensament per la relació de feina, jo prefereixo un ambient d'estil despatx, que el despatx d'advocats de tota la vida s'ha dit que era una mica carrinclon com a ambient de treball, però ja a mi em va millor, perquè està tot més a prop i a part és que tractes temes que no pots tractar en un bar.
I amb totes les americanes i les covates,
per suposat.
I les bufandes i els abrics, no? I tant que si tu què dius a l'Aix?
Mira, la veritat que treballar en un bar no sé si ho he fet mai. Potser alguna estona de preparar una reunió, però sóc bastant dispersa. Sí, i per mi un bar té molts estímuls, llavors no sé
si... Se te'n va la cosa.
Sí, potser prefereixo una biblioteca, no?, que comparteix l'espai, però està tot més en silenci que
molt
un bar.
Bueno. A l'Aix, ha estat un plaer. Moltes gràcies per venir al nostre programa molt amable. Ignacio Rigau, gràcies, com sempre. Fins ben aviat. Bona tarda.
Sempre és un plaer.
Estem a un minut i mig de les 4 en punt de la tarda. Això significa que de seguida fem una pausa per recordar els principals arguments d'aquest dijous 21 d'octubre de 2021. També és molt interessant d'aquí una estona saludar el Jordi Miralles, el nostre home del temps, per veure si aquesta previsió que ahir ja d'alguna manera ens avançava de pluja i baixada de temperatures, si és una constant en la que estarem introduïts en aquest camí directe que tant agrada l'Ignacio cap a la bufanda i l'abric llarg. Això ho descobrirem en uns minuts. I després, quan arribem de les notícies, anem a situar al damunt la taula un tema que és molt interessant, molt interessant. Dones i esport. Si vostès se n'adonen, des de fa un temps, aquella cosa que havia semblat sempre de que dones i esport era com una subcategoria, ha canviat. Ha canviat. Estem mirant cap al món dels esports i moltes de les alegries que els aficionats, per exemple, al Futbol Club Barcelona estan enduent, arriben més des del Barça femení que no pas al masculí. Això què significa? Significa que es comença a fer justícia o no? No ho sé, nosaltres sí que no ho sabem, però les convidades que tindrem a partir de les 4 segur que tenen una idea formada al respecte. Amb nosaltres, la secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la presidenta de l'Associació per a Mujeres en el Deporte Profesional i la directora executiva d'un club esportiu. Tot això i altres coses. Ara una petita pausa a les 4 i tornem de seguida a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.